Bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de Neurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia de la Iva Anguera, de l'Independiente. Molt bona tarda, Iva, benvinguda.
Hola, bona tarda.
La Maria Jesús Cañizares, de Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
Juan Carlos Valero, de ABC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I el periodista i escriptor Àlex Salmon. Bona tarda,
bona tarda.
Benvingut també. El convidat d'aquest dissabte al Converses és el senyor Albert Batlle, tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona. Senyor Batlle, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Una setmana molt mediàtica la que ha tingut vostè, i una setmana de, jo diria que de frecs a frecs amb el conseller d'Interior de la Generalitat, el senyor Miquel Buch, per un tema que bé, és el clàssic que hem de preguntar. Començar un programa i no parlar de l'Avinguda Meridiana amb el senyor Batlle, diria, el Losado no s'entera de res. Aviam, què passa amb l'Avinguda Meridiana? Jo crec que tothom ho sap què passa, però com ho arreglem, senyor Batlle, o com ho arreglen vostès, el senyor Buch i el senyor Batlle?
Bueno,
o hi ha voluntat d'arreglar-ho, aviam.
La voluntat d'arreglar-ho és una voluntat de millora, diria, de la convivència que ha de primar en qualsevol acció en la ciutat. La ciutat és una ciutat complexa en la que s'exerceixen els drets, i aquests drets s'han de sempre de ponderar en funció d'altres drets. I el que nosaltres hem dit, i tampoc no cal insistir-hi més perquè ja hem dit tot el que havíem de dir, és que hi ha una situació complicada en un espai neuràlgic de la ciutat, que és la cruïlla de dos grans avingudes com la Sola Meridiana i la de Fabri Puig, que portem doncs més de 3 mesos amb uns talls de circulació diaris. I nosaltres hem fet uns informes, el Departament d'Interior, que és el que en definitiva ha de prendre mesures, doncs els té, de moment no ha actuat. Jo diria que aquest és un tema que nosaltres ja hem dit tot el que havíem de dir com a Ajuntament, per tant tampoc em permetran que no hi afegeixi res més, en tot cas que apeli en el sentit cívic de tota la ciutadania per fer possible una convivència que pot arribar-se a trencar de manera greu. És a dir, en el nostre últim informe dèiem, ojo, perquè aquí no es tracta només de la llibertat de manifestació o de la llibertat de deambulació, de circulació i tal, sinó que hi ha temes ja també de possibles conflictes, inclús físics. Hi ha hagut enfrontaments físics.
Hi ha hagut, hi ha hagut.
I això és el que nosaltres apel·lem a que s'intenti reconduir. El conseller Buch té els informes sobre la seva taula, ens n'hem parlat, i a partir d'aquí ell decidirà què és el que convé fer. Em consta que també se li ha demanat una compareixença a representants del Departament d'Interior en el Parlament, per tant deixarem també que això corri el seu camí. Per tant, també permetin que ja d'aquest tema no hi burxem més, perquè
hi ha alguna qüestió més que sí que m'agradaria preguntar. Per exemple, el paper de la Guàrdia Urbana. La Guàrdia Urbana.
Mira, aquí hi ha un tema que l'hem deixat clar. Aquí les policies, però és que no, totes les policies no poden fer de tot, perquè si no, doncs no tindria sentit que hi haguessin diferents cossos policials. I la Guàrdia Urbana, els efectes del que ens porta, no és una policia que tingui responsabilitats ni exercici ni capacitació per actuacions d'ordre públic. És a dir, els nostres guàrdies urbanos es formen com a policia de proximitat, com a policia per garantir la convivència, el compliment de les ordenances, és policia integral en els temes de circulació, i per això estem actuant com estem actuant en el conflicte aquest de la Meridiana, però no tenim la competència en temes d'ordre públic, que sí les té el cos de Mossos d'Esquadra, que, dit entre parèntesis, puc garantir-los que estan en una situació que a ells mateixos els incomoda. És a dir, a veure, en una ciutat com Barcelona, en el que en els últims temps hem considerat que un dels seus problemes més importants era el tema de la seguretat ciutadana lligada a l'activitat delictiva, doncs aquesta ciutat tinguem cada dia, des de fa 130 dies, doncs un important contingent de Mossos d'Esquadra, més els de la Guàrdia Urbana, destinats a evitar que hi hagi un col·lapse circulatori o que hi hagi un incident greu en aquest punt, doncs és una cosa que ens l'hauríem de fer mirar.
Repeteixo,
hem dit el que havíem de dir, la Guàrdia Urbana no té responsabilitats en matèria d'ordre públic, no es pot exercir ni responsabilitats ni capacitats.
Però la Guàrdia Urbana té un cos d'intervenció.
No, té una unitat de suport.
Que no és els antidisturbis,
senyor Batlle. No. Aquí hi ha hagut una confusió, a vegades volgudes, d'un cantó i l'altre, del que em podem dir l'espectre polític. Escolta, no, la Guàrdia Urbana ha d'intervenir. I els altres diuen, no, la Guàrdia Urbana no intervindrà, com si fos una decisió facultativa si han d'intervenir o no han d'intervenir. No. La Guàrdia Urbana protegeix, per descomptat, el patrimoni municipal, vigila les dependències municipals, estan en el si de l'Ajuntament, i després hi ha una responsabilitat que és, per exemple, doncs, el manteniment de l'ordre en l'espai públic. Això ho hem vist doncs, amb el tema del fenomen de la venda vivenda il·legal, o el que va haver-hi, que ja sí que hi vam intervenir perquè era una ocupació de l'espai públic, no de la via pública, com va ser doncs, el cas de la plaça Universitat, que aquí finalment sí que va intervenir, va ser la Guàrdia Urbana, amb una acció de fer retirar aquests elements d'aquesta ocupació irregular de la via pública, que si hagués derivat d'aquesta actuació de la Guàrdia Urbana un problema d'ordre públic, llavors la Guàrdia Urbana hagués hagut de demanar la presència de Mossos. No és el cas del tema que estem parlant ara de la Meridiana Fàbrica
i Puig. I per què aquesta setmana han sortit
aquests el tema
informes?
De la Meridiana,
home, és que és important i jo crec que...
No, és que és molt important.
Com deia el convidat, afecta la convivència, afecta la ciutadania i afecta doncs, això...
I el ciutadà que es troba desprotegit.
Exacte,
al final.
Exacte,
no?
Que no s'han fet. Han sortit Urbana, aquests informes de l'Ajuntament, que estan molt bé, però clar, hi ha... Bueno, ens preguntem per què surten ara, què ha passat fins ara, després de 4 mesos d'estar...
No surten fins ara. A veure, aquí va haver-hi aquesta manifestació, es produeix l'endemà de conèixer la sentència del Tribunal Suprem. I durant un mes i mig, aquesta és una manifestació no comunicada.
A la brava.
És a la, això, com vostè diu, a la brava. És a dir, no es comunica, el dret de manifestació és un dret reconegut constitucionalment, per la qual molts hem lluitat, però... té uns requisits pel seu exercici que passen per la comunicació. Recordem que una manifestació ni s'autoritza ni es prohibeix, únicament s'ha de comunicar i per raons que poden estar més o menys taxades es pot limitar aquest dret. Doncs durant un mes i mig no hi ha comunicació. Mossos d'Esquadra comença a aixecar actes, perquè està claríssim de que quan tu comuniques una manifestació fas que els serveis públics es preparin per minimitzar els efectes negatius que aquesta concentració pugui tenir, els primers precisament doncs, respecte als temes de mobilitat, però no ho fan. Llavors els Mossos d'Esquadra comencen a aixecar actes. En el moment que comencen a aixecar actes, doncs els convocants de la manifestació pensen, cuidado, que aquí al final acabarem rebent, i tindrem una multa, tindrem una sanció, i llavors se'n van al Departament d'Interior i el Departament d'Interior diu, escolti, vostès el que han de fer és comunicar aquesta manifestació. I la comuniquen. I això és el dia 7 de desembre, ja quan portaven un mes i mig. El mateix 7 de desembre, quan jo me n'entero, quan nosaltres ens n'enterem, quan la Tinència d'Alcaldia de Prevenció i Seguretat se n'entera d'aquesta manifestació s'ha comunicat, ja emetem el primer informe negatiu. I n'hem fet 4. És a dir, que no és una cosa que vingui d'abans d'ahir. I hem anat reiterant aquests informes, és més, fins a un punt, perquè a més aquests informes no ens eren ni tan sols contestats, que va haver-hi un bon moment, que jo em dirigeixo en el conseller d'Interior, en el que per altra part doncs, tinc una bona relació personal i un respecte institucional que no pot ser d'una altra manera, i li dic, escolta, conseller, t'he enviat uns quants informes, potser que em contestis. I ara ens contesta posant en valor el tema del dret a la manifestació, que jo, del qual jo no dubto que és un dret, però no és un dret absolut. I per tant, el que demanem, i ho he demanat aquests últims dies, és de que es ponderin els diferents drets, el dret a la manifestació, més amb el dret doncs, de que els comerciants puguin exercir la seva activitat, de que els veïns es puguin desplaçar en el seu barri i que els conductors no es trobin amb uns col·lapses circulatoris dia rere dia, perquè a més aquest col·lapse circulatori ha portat a quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres de cues en els moments més crítics de les operacions automobilístiques que es produeixen en una ciutat tan complexa com Barcelona. Per tant, nosaltres des del primer moment que van comunicar-se aquesta manifestació hem posat les nostres objeccions i hem demanat de dir, escolti, aquí no ens estem oposant al dret de manifestació. El que estem dient és que es posen unes determinades condicions. Pot ser que se'ns faci una comunicació de que cada dia es tallarà la Meridiana des de les 8 fins a les 11, de les 8 fins a les 11 del vespre, fins al dia 28 de febrer, que és quan ho comuniquen el dia 8 de desembre. És que qualsevol persona que tingui sentit comú ja veu que això no té cap sentit.
Tota la seva explicació, i sento insistir en la qüestió de la Meridiana, però... produeix amb el ciutadà una certa perplexitat, perquè al final la idea que surt de tot això és que l'administració local està absolutament indefensa davant del criteri policial o polític de la Conselleria d'Interior, perquè en els últims anys hem vist com es desviaven manifestacions, en concret les manifestacions de Jusapol, per exemple, es van desviar molt diligentment per criteris d'ordre públic i de consideració d'Interior. Per què Meridiana és intocable?
No, també ens l'estem desviant, però podeu parlar mal, perquè realment, a veure, el que fa la Guàrdia Urbana és evitar que hi hagi un col·lapse absolut en el sistema de mobilitat, que en definitiva és el que ha estat fent durant tots els incidents que s'han vingut produint en els darrers mesos a la ciutat de Barcelona, perquè estem parlant del tall de la Meridiana a Fabri Puig, que en durada és el més llarg, però no és els més greus dels que s'han produït. Recordem les jornades de l'octubre i del novembre de l'últim any. I aquí la Guàrdia Urbana doncs, va aconseguir que la ciutat no col·lapsés. És més, des del punt de vista del que diu l'administració local, tenim una cosa de la que ens sentim molt orgullosos. Hem tingut uns incidents gravíssims, que a més hem condemnat, però l'endemà la ciutat estava en perfecte estat de funcionament. I això, doncs, aquí vol dir que hi ha hagut molt bona feina per part del conjunt dels serveis municipals. Per descomptar la Guàrdia Urbana, però també els serveis de neteja, els serveis de manteniment, els responsables dels serveis de transports, doncs hem fet que la ciutat mai perdés el seu pols. I aquí estem exactament el mateix. És a dir, nosaltres el que fem aquí és garantir que no hi hagi un col·lapse del sistema d'habilitat, amb totes les molèsties que això provoca. I que, a més, la Guàrdia Urbana és la primera que els pateix, perquè el ciutadà que surt de casa seva, qui troba en primera línia del conflicte és precisament la Guàrdia Urbana, perquè és la que està regulant.
Més propera.
La que és més propera. Repeteixo, sembla que la nostra posició està ben marcada. Demanem també respecte en els manifestants, en els ciutadans que no es manifesten, perquè, escolta, hem vist manifestacions que eren 20 persones. L'altre dia sortia en un mitjà de comunicació de la ciutat una fotografia aèria o en altura, i els comptaves i eren 45 persones, però 1, 2, 3, 4 en la corilla de Meridiana, Fabri Puig. Doncs aquests 45 o 50, ni que siguin 100 persones, no tenen dret a disposar de la mobilitat de la resta de la ciutadania. I repeteixo, que no me vinguin, perquè ja quan tens una determinada edat i una determinada trajectòria, lliçons les justes. Jo he exercit el dret de manifestació quan aquest dret no existia i eren pocs i s'havia de córrer. Sí. Vull dir, que per tant, doncs, escolti...
I ara no has de córrer gaire, perquè t'ho deixen fer, Sí. Has de manifestar-te sense...
Efectivament.
Valero, ara sí, va.
Jo volia complir... Bueno, abundar una mica, però no en tema Meridiana, sinó en el món anglosaxó, a Londres, a Estats Units, veus que el dret de manifestació absolutament garantit està regulat, en el sentit de que jo he vist manifestacions que agafen les manifestacions la acera i un carril del carrer, i els bobis estan ordenant. Hi ha molèsties per la ciutadania, però no col·lapsa, no s'estrangula la vida, no? Hi ha simplement molèsties, no? I el dret de tothom està garantit. Als Estats Units passa igual, No hi ha, no arribem al moment de que, ja que ens estem plantejant la reforma del Codi Penal, no? Per exemple, que reformar i regular d'alguna manera aquests drets com tots, el de manifestació...
Sí, tots som fills de les nostres tradicions. Hi ha una tradició, doncs, de les manifestacions. Aquí el que passa és que és un abús.
De fotre la gent, no? Hi ha la tradició de fotre a la resta de la gent, no?
Vaig anar a un programa de ràdio d'una altra emissora de la ciutat, que hi havia un dels seus companys que ho deia amb tota la franquesa, la tranquil·litat, dius que una manifestació, si no molesta, no té sentit. Però deia així,
No, però una cosa és molestar i una altra cosa és trencar la teva activitat.
Repeteixo que en aquests moments jo crec que no és un tema tant de legalitat, sinó de sentit comú. De dir, escolta, una manifestació 130 dies, que els farà aquesta propera nit, no té cap sentit. I, per descomptat, tothom s'ha enterat d'aquesta manifestació i els motius d'aquesta manifestació, i es pot seguir exercint sense causar aquestes molèsties. I nosaltres hem demanat que es limiti l'espai, que es limiti l'horari. Vam dir, escolta, feu la manifestació de 9 a 10 o de 8 a 9, però no aquestes 3 hores que vosaltres demaneu, i poseu-vos en uns espais que no provoquin aquesta situació de col·lapse.
És que els carrers sempre seran d'ells, no?
Sí, bueno, aquesta ja...
No, és l'evidència, no? És l'evidència.
És que realment s'ha de reconèixer la perseverància en l'acció, perquè des del mateix moment en què s'han començat aquestes manifestacions és que no han parat ni un sol dia. Hi ha hagut el pont de la Constitució,
Nadal,
el dia de Nadal, el dia de Sant Esteve, el dia de Cap d'Any, la Tempesta Glòria, que han sortit cada dia en ple de Tempesta Glòria. És a dir, que quasi que és una cosa que en alguns punts té un punt de
malaltís.
Que cadascú qualifiqui com si ho porto. Però en definitiva, vaja, jo crec que aquest és un tema que ja no vull entrar en el bucle de... perquè ja sembla que els arguments ja els hem dit i els hem contradit
i estan ben explicats. Escolti, si li sembla, anem avançant una mica. Senyor Batlle, tinent d'alcalde de seguretat, crec que mai un tema de seguretat havia sigut motiu el tema de seguretat motiu de tenint d'alcaldia,
no? Hi ha hagut precedents,
que no? Sí?
No, sí, home, mira, Joaquim Forn,
tinent d'alcalde, doncs error meu,
i en Jordi Areu,
però això vol dir que quan vostè va arribar-hi el juliol de l'any passat, el tema de la seguretat era un tema que preocupava molt i molt a Barcelona per tot el que estava passant, el que havia passat, i que requeria doncs, donar-li un rang important. I ser tinent d'alcalde de seguretat, això vol dir que és un tema que preocupa la ciutadania. Com va trobar el tema de la seguretat a Barcelona quan va arribar i dels objectius que es va marcar quan va accedir al càrrec, quins ha aconseguit per ara i què li queda pendent, senyor Batlle?
Aquí queda molt, vaig dir-ho en el començament i ho dic ara, tenim molt camí per recórrer, era un tema que preocupava en la ciutadania. El tema de la inseguretat de Barcelona és un tema polièdric en quant a les seves, als seus orígens i també en quant a les seves solucions. Hem de treballar amb molta modèstia. Hi ha una condició necessària, que no suficient, però sí necessària, que era de dir, constatar que Barcelona tenia una insuficiència manifesta d'agents de la policia en la ciutat. I aquest és un tema que es venia arrossegant doncs, de 2 o 3 anys anteriors, tant de Guàrdia Urbana com del cos de Mossos d'Esquadra. Per tant, una de les primeres preocupacions que vam posar sobre la taula era la necessitat de dimensionar correctament aquests cossos i forces de seguretat. I de la mateixa manera que fa uns moments criticàvem o parlàvem de la posició del Departament d'Interior perquè fa referència en el tema aquest dels talls de la Meridiana Fabri Puig, doncs també he de dir que el conseller Buch ha honorat el seu compromís amb la ciutat de Barcelona respecte a la presència de Mossos. A finals de setembre es van desplegar 300 Mossos d'Esquadra més, que s'han pujat a la vora 200 de la Guàrdia Urbana, i això ha fet que augmentés la presència de policies en el carrer. I de fet, l'any passat ha estat un any en què hi ha hagut un lleuger increment de l'activitat delinqüencial, però amb un percentatge molt menor del que portàvem acumulat d'altres anys i amb una variació prou important, que és que en el segon semestre l'activitat delictiva ha baixat. És a dir, miri, el primer semestre de l'any la delinqüència puja un 9,2%. Si haguéssim projectat aquest creixement en el conjunt de l'any, haguéssim arribat, doncs, els comptes queden clars, 18,4, 9,2 per 2, doncs 18,4, doncs no. Segons la interanual, és a dir, a final d'any, l'augment ha estat d'un 2,7%. Vol dir que el segon semestre ha baixat i ha baixat força. Per tant, vol dir que estem en el bon camí. Jo no vull sentir-me en absolut, perquè en aquest tema mai et pots sentir satisfet, i sobretot respecte al ciutadà que ha sigut objecte d'un determinat delicte. Però estem introduint uns elements de modulació que ens fa ser especial, ens fa fer raonablement, no sé si optimistes o de dir, escolta, sembla que estem en la bona millora. Han baixat els furts, que és el delicte més nombrós. Tenim algun tema que encara continua doncs, amb unes xifres que no són acceptables, per exemple, doncs, els robatoris amb violència i altres activitats delictives. Estem treballant amb això. A l'Ajuntament tenim el propòsit d'augmentar amb vora 1.000 persones la dotació de la Guàrdia Urbana durant aquests 4 anys. Ara ha sortit la convocatòria de 282 places per aquest any. Actualment s'estan formant en l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya 200 nous guàrdies urbans que entraran en els carrers de Barcelona mitjans del mes de juny, i de les promocions que s'estan fent també del cos de Mossos d'Esquadra, doncs esperem també que vingui una dotació per mantenir el nivell de presència policial que convé. Partint de la base també que jo he dit abans de que el tenir més agents de la policia és condició necessària, encara que no suficient, per fer front al tema dels elements d'inseguretat. Clar, jo sempre he defensat sempre de que la seguretat és una política social i, per tant, ha d'anar complementada amb el resta de conjunt de polítiques socials.
El que passa que dona la sensació, no sé si són les xarxes socials o que tot circula molt ràpidament i molt impactantment, però que aquesta delinqüència és cada vegada més violenta, o cada vegada més, però darrerament és molt violenta. No?
Sí, aquí és un tema...
Això és així? O sigui, va, o és una percepció...
A veure, han baixat els...
Pregunta amb aquesta que està dient la Maria Jesús Cañizares, les enquestes amb les seves mans polítiques són sempre molt perilloses, perquè...
Jo no les utilitzo mai,
Bueno, però estava donant ara tants %...
Sí, per això, evidentment, que és la realitat objectiva.
Però hi ha temes. Bandes al carrer, violència a algunes places, robatoris a pisos...
Mira, els robatoris en pisos estan baixant.
Estan baixant, però...
Estan baixant.
Doncs serà l'estadística, perquè no és la percepció... Clar, per això, no és la percepció entre els ciutadans. Tema Manteros, ara arriba ja l'estiu. O sigui, hi ha coses que és
no posem la vena abans de la ferida, és a dir, fa un any no, però... el tema dels manters era no l'estiu, era ja. I això, doncs, escolti, a més ja dic també que el tema dels manters no és un tema de seguretat, sinó que és un tema d'ordenació de l'espai públic. I la resta de temes, doncs, efectivament, ja, per exemple, la pregunta que em fèieu.
El si, tema és del si
és més violenta. A veure, el robatori és un furt agreujat per la violència o per la força. I és cert, és un tema que ens preocupa, de que determinades tipologies delictives s'han endurit. Tots recordem, quan explicaven que era el furtador, que era quasi un professional, no? el carterista. Era un senyor que amb una fulla d'afaitar et feia un tall a l'interior de l'americana i pum, et treia la cartera i quan arribaves a casa dic, ostres, aquí m'ha fet un tall i m'ha pres la... I quasi tenies ganes de dir, escolti...
Són professionals.
Són professionals, quasi...
Quina finura, no? Sí. Quina finura van fer.
Doncs ara això no. Això hi ha una tipologia delictiva que utilitza doncs, mètodes més forts. Bueno, aquest és un dels temes que ens ha de... preocupar, tot i que repeteixo el conjunt de l'activitat delictiva ha disminuït, però està clar, hi ha temes que ens poden preocupar, hi ha altres fenòmens que estan apareixent no a Barcelona, sinó en les societats occidentals, per exemple, des del tema de la droga hem d'estar sempre molt alerta. La societat nostra ha perdut la memòria del que va ser les grans crisis de la droga dels anys 80 i començaments dels anys 90, ho ha perdut sí. les noves generacions. Això pot tornar a aparèixer i de fet doncs, en els fòrums en els que participem d'altres ciutats i tal, doncs és un tema que ha de preocupar. M'he de dir que aquí hem estat una societat que com a societat, i no em refereixo a la barcelonina, sinó al conjunt d'Espanya, hi ha hagut un nivell de tolerància respecte al consum de determinades drogues, diu, no, escolta, tu aquí prohibirem el tabac on sigui, al final, però, escolta, el porro és una altra cosa. Bueno, doncs, escolti, no, escolta, i tenim la legislació que tenim. Evidentment, jo estic subjecte a la legislació, si de mi depengués jo respecte al tema dels clubs canàbics, i, doncs, tindria una actitud, diríem, més
estricta.
Molt més.
Perquè... Home, hi ha una certa revolta veïnal en moltes zones de Barcelona, de veïns que veuen als baixos em posen un club canàbic i l'Ajuntament li dona permís.
Jo ho puc entendre, però hem de complir la normativa que s'ha establert i tal. Ja repeteixo que aquest és el meu criteri, dic personal. Per tant, com sempre estic subjecte a el que diu la norma. Però després això és la porta d'entrada també a altres tipus de consum, i això ens ha de preocupar, i aquí hem d'estar sempre amb la guàrdia ben aixecada. Perquè és un problema sanitari, és un problema social, és un problema de marginació, però també això deriva també en problemes de seguretat.
Valero i Iva, vinga.
Sí, a mi m'agradaria canviar una mica de tema, no? Perquè vostè és polièdric, té una trajectòria, ha tingut un paper destacat històricament, per exemple, en l'organització dels Jocs Olímpics de Barcelona, va ser delegat d'Esports de la Diputació.
No. Bueno, són les confusions que hi ha. El regidor d'Esports ho va fer molt bé, que cada pal guanta
Trunyó,
era en Trunyó. Sí, jo vaig Trunyó. Entrar, diríem, vaig fer l'explotació de l'èxit, però el que té totes les medalles de lo que va ser el projecte olímpic és l'Enric Trunyó.
D'acord, doncs ara li faré la pregunta molt actual. Hi ha un projecte d'organització dels Jocs Olímpics d'hivern a Barcelona, llavors amb aquesta herència que vostè té de la feina del senyor Trunyó, què cal perquè ens prenem en sèrio, per prendre'ns en sèrio una organització d'uns jocs que semblen possibles? Perquè vaig escoltar l'altre dia el senyor Samaran Fill i vull dir, està tot a favor, no? Sí, sembla que l'Ajuntament és l'únic que no està a favor, no?
No, és cert. A veure, Barcelona és candidata a tot. Jo crec que també està en l'ADN de la ciutat, perquè és una ciutat que és conscient de que gràcies a grans aconteixements ha fet salts importants en la seva història. Aquest és un tema que estarà sobre la taula. És un model de jocs, evidentment. Barcelona per si sola no pot organitzar uns jocs d'hivern.
Els jocs del Pirineu i Barcelona.
No ens en anem a esquiar. Crec que el Tibidabo no està previst que en els propers anys es pugui convertir en una pista d'eslàlom. No, aquí hi ha un projecte que pot ser un projecte interessant de país, que podria ser doncs, una certa injecció en la Catalunya interior, i per tant, doncs, en aquest cas, de segur que la ciutat faria l'acompanyament, però el protagonisme aquí hauria de ser un protagonisme en el conjunt de les administracions. Aquest és un tema que també doncs, té la seva seqüència, i jo crec que l'està pilotant qui l'ha de pilotar, que és el Comitè Olímpic Espanyol, que té un projecte que es diu Pirineus, perquè a més aquí estem parlant que encara haurem d'anar acotant, perquè jo he sentit parlar de la Molina, he sentit parlar de la Vall d'Aran, s'està parlant també de l'Aragó, bueno, doncs, escolti,
i de França.
I curs de França, clar, per exemple, hi ha una prova que s'haurà de fer a França obligatòriament, perquè una de les normes que té ara el Comitè Olímpic Internacional és que no pot haver-hi despeses excessives. Doncs una pista de bobsleigh, doncs...
No la tenim aquí.
No la tenim ni la podem tenir. Seria un autèntic disbarat des del punt de vista econòmic i des del punt de vista ecològic. El Berlín va construir una pista de bobsleigh pels Jocs Olímpics del 92 i aquesta és la que es plantejava com a possibilitat. Hem de pensar també què és el que voldran fer els andorrans i també podran participar d'aquest projecte, però repeteixo, és un projecte que està... No estic en el dia a dia d'aquest projecte i s'haurà d'anar concretant i en funció de les concrecions que hi hagi veurem quin és el paper que li correspon no a l'Ajuntament, el paper que li correspon a la ciutat.
I per quan un carrer Samaranc o una plaça Samaranc, perquè què passa amb Barcelona que és tan desagraïda amb fills il·lustres com
Samaranc? El Museu Olímpic porta el seu nom.
No és privat.
Perdona, és una fundació, el Museu Olímpic que tenim a Montjuïc és una, està dintre de l'anella olímpica amb uns terrenys que va cedir que són municipals i es va construir aquesta fundació que a més el personal que la porta és un personal de l'Institut de Barcelona Esports i de la fundació, per tant és un espai digníssim que honora jo crec que correctament amb Joan Antoni Samaranc. Si a mi em preguntes, jo personalment consideraria doncs, la possibilitat de destinar un carrer o una avinguda de la ciutat amb en Samaranc, li he de dir rotundament que sí.
O si era l'estadi olímpic, també li quedaria bé. Iba, vinga.
Sí, tornant al tema de la seguretat i més enllà de les competències exclusives de la Guàrdia Urbana, li preocupa el fet que els cossos de seguretat, els cossos policials, han perdut un cert prestigi social, sobretot arran de les protestes de l'últim octubre per la sentència del procés i abans inclús arran de les protestes de l'any 17. Ara per ara, els cossos policials són els sospitosos principals en qualsevol incident?
Jo crec que no. És més, anem a les hemeroteques i a la memòria. Jo quan entro director general de la policia, encara canvio de barret, quan vaig estar director general de la policia, responsable del cos de Mossos d'Esquadra, vaig entrar en el 2014. Veníem de l'ocupació del parc de la Ciutadella, de l'ocupació de la plaça Catalunya, de les manifestacions de la vaga general del novembre del 2012.
Canvies.
De la batalla, per descomptat, de Canvies, que és un moment en el que jo entro, i després de Canvies. Tens el tema de la polèmica al voltant dels materials antidisturbis, les pilotes de goma. És a dir, hi ha situacions molt complicades. Jo crec que precisament en aquest aspecte estem en un bon moment. Estem en un bon moment respecte a les policies locals nostres, és a dir, la policia de la Generalitat, el cos de Mossos d'Esquadra, respecte a la Guàrdia Urbana, i després també un aspecte que vull posar molt en valor, perquè estic constatant-lo amb la funció que estic fent, una molt bona coordinació entre el conjunt de les forces i cossos de seguretat, entre Mossos d'Esquadra, que és la policia integral a Catalunya, després dintre la Guàrdia Civil i la Policia Nacional en l'exercici de les competències que tenen assignades i les policies locals, i molt especialment la Guàrdia Urbana. Hi ha una molt bona relació, inclús, diguem, hi ha una coordinació institucional i una cordialitat institucional que jo crec que doncs, em fa ser optimista. Una altra cosa és de que hi ha determinats sectors de la ciutadania doncs, que consideren de que doncs, no hi hauria d'haver policies o que les policies sempre... Crec que és una minoria molt absoluta, la que té una mala percepció.
Però en canvi, les declaracions públiques, les mocions que s'aproven al Parlament, les declaracions institucionals de la majoria dels partits que estan al govern de la Generalitat, per exemple, són molt crítiques respecte a l'actuació policial i només s'ha de veure els problemes que ha tingut el conseller Buch, per exemple.
Bueno, una cosa és la part declarativa i una altra part és la realitat. Evidentment, aquestes són declaracions per mi sobreres, és a dir, això d'intentar qüestionar sempre les actuacions policials, però aquesta constatació que molt sovint responia a una percepció social, jo crec que en aquests moments no es dona. És més, no tan sols no crec que es dona, sinó mireu les enquestes del CEO, mireu les enquestes del centre del Centre d'Investigacions del CIS de Madrid, els cossos policials són dels cossos més ben valorats a Catalunya i a Espanya, i a Barcelona. A la Guàrdia Urbana, que en aquests moments estem amb una puntuació del 6,1 respecte sobre 10, vull dir, és una puntuació força positiva, i el mateix podríem dir respecte al cos de Mossos d'Esquadra i al nivell que li correspongui respecte a la Policia Nacional o la Guàrdia Civil, molt per sobre, per exemple, altres institucions, com podria ser inclús la mateixa judicatura.
Àlex.
Sí, canvio de terç. Podem anar a la política?
Podem anar. Estem a la política.
Anem fent saltar. Sí,
política de seguretat.
El vostre col·lega Cuní sempre diu les coses de la política i la política de les coses.
Doncs vinga.
Doncs les coses de la política. Anem a les coses de la política. Vostè representa d'alguna forma a Catalunya un espai centrat, de centre, diríem que catalanista, ve del Partit Socialista, ara estaríem a la socialdemocràcia, democràcia cristiana, el que, un espai que en tot cas no és independentista i que vol trobar allò vies d'enteniment entre uns i tots. I aquesta família i aquest espai que és, diria que majoritari, diria jo, allò em poso des de la meva opinió, és majoritari, està molt trossejat, molt petit, molt fragmentat, no? Com veu aquest espai, com veu de possibilitats de reunificar tot això, tenint en compte que hi ha unes eleccions dintre de poc, no sé quan, però tot apunta a aquest any tindrem eleccions, en quin moment estaria aquest catalanisme de futur?
Em sembla que vostè ha començat posant les coses en els termes que jo els vull posar, és a dir, som hereus del que som i totes aquestes herències les hem d'integrar, i hem d'integrar les grans tradicions polítiques que han fet gran Europa i per extensió han fet gran Espanya i han fet gran Catalunya en democràcia. Necessitat tres, tenim la socialdemocràcia, la democràcia cristiana, i hi afegiria també el millor aspecte de l'espai liberal. Doncs jo crec que una gran part d'aquest espai està avui orfe de representació integrada en el mapa polític del nostre país. I jo vull servir en aquest ideal. Jo vinc d'una llarguíssima tradició socialdemòcrata dintre del Partit Socialista, un partit amb el que vaig militar durant molts anys, que li tinc el màxim dels respectes. En el moment que vaig deixar de ser militant, he mantingut moltes coses, que després estic integrat dintre del grup socialista en l'Ajuntament de Barcelona, representant el meu partit, que és Units per Avançar. Per tant, crec que hi ha un espai d'entesa entre aquesta tradició socialdemòcrata, la tradició de l'humanisme d'arrel cristiana, doncs, que també ha sigut un factor d'estabilitat i de progrés a Europa i a Espanya i a Catalunya, i després també doncs, els principis d'un liberalisme que pot ser compatible perfectament doncs, amb l'estat del benestar, amb les prestacions de la universalització de serveis bàsics en el conjunt de la societat. Molt bé, doncs tot aquest espai, si li posem també la dosis de lo que ha estat el catalanisme històric, doncs crec que en aquests moments té un espai aquí a Catalunya que no està representat en el Parlament. Alguns es quantifiquen amb 300.000 votants que han acollit el que en diuen el vot prestat o el vot refugi. Doncs molt bé, potser hem de ser capaços de vestir una alternativa política que faci que tota aquesta àmplia massa d'electorat que en les darreres eleccions s'ha sumat a alternatives que no són autènticament pròpies per cada un dels electors, de donar-los aquesta alternativa. I en aquest projecte doncs, som uns quants doncs, que hi estem... Que hi estem implicats. Haurem de veure també com la cosa evoluciona les properes setmanes i els propers mesos, en la perspectiva de veure si hi ha condicions de crear una alternativa electoral que es pugui presentar en les properes eleccions al Parlament de Catalunya.
I quan són? Quantes hores es reuneixen? Qui es reuneix?
Sap vostè...
Ja vol saber massa.
Jo recordo...
Sí, alguna cosa més, perquè tot això... Alguna cosa concreta.
Jo recordo...
Sisplau, alguna cosa concreta.
Jo recordo...
Algun titular.
Alguna cosa concreta.
Un capellà amic de la família... que deia sempre, diu, quan arribi el judici final i arribi el senyor, diu, units no ens hi trobarà, però reunits segur que sí. I per tant, a veure, evidentment, tot això s'ha de madurar, està claríssim, i per descomptat, a més, vostès, els mitjans de comunicació ja s'han fet ressò, hi ha moviments que doncs, veurem de quina manera tot això acaba de lligar i es pot concretar en una proposta.
I teniu contactes amb PDeCAT? Vull dir, cap la possibilitat, per petita que sigui, de que PDeCAT finalment digui adiós Puigdemont, ja no podem aguantar més.
Contactes hi ha d'haver-hi a totes bandes, eh? No, a tothom. Jo crec que aquí hi ha molta orfandat, també, per exemple, hi ha l'orfandat d'una dreta a Catalunya, la que tradicionalment, la que podria representar un catalanisme de dretes moderat i tal que no existeix. Aquí ha hagut una radicalització de la vida política que hi ha per un cantó, doncs, dos partits que en aquests moments són partits, a les últimes eleccions que hem tingut, a les últimes eleccions legislatives, ja s'ha vist que tenen molt poc espai, que són Ciutadans i el PP. Pensem que també hi ha possiblement una alternativa de dretes, però amb unes condicions, diguem, que no es donen avui en aquests dos grans partits de la dreta, o no tan grans partits de la dreta espanyola. I per descomptat, doncs, el conjunt del sector nacionalista o independentista també segur hi ha tots els matisos, i s'està veient amb l'expressió pública que estem veient, doncs, d'antics dirigents dels sectors independentistes que estan expressant opinions diferenciades. Hem assistit a les últimes setmanes a la presentació de llibres, no fa falta singularitzar, de gent que ha buscat també situar-se, una veu matisada del que s'ha anat, produint.
El problema és més de trobar un líder, o és un problema de unificar estratègies?
És tot plegat. Aquí hem de buscar un projecte, uns principis bàsics, un mínim comú denominador, això no pot ser una olla de grills, però tampoc, és a dir, veure fins on podem. L'altre dia ho explicava molt bé en Ramon Espadaler, diu, hem de buscar una manta que si et tapa el cap probablement deixarà despullats els peus, si tapa els peus, però que aquesta manta pugui cobrir la major part del cos. Doncs aquest és el tema, per tant, projecte, i evidentment està claríssim que després d'un projecte ha d'haver-hi també les persones, per descomptat.
Li poso un nom sobre la taula. Manuel Valls podria agrupar totes aquestes sensibilitats?
Jo crec que no, sincerament, tot el respecte a Manuel Valls, que està fent una feina, està un home treballador i que en el cas de l'Ajuntament de Barcelona, doncs, està treballant, però crec que en Manuel Valls no pot representar de cap de les maneres una posició d'un catalanisme moderat. Té una opció molt legítima, és possible també, doncs, escolta, la vida política, tots evolucionem, escolti, jo estava en una situació fa 10 anys que no és la que estic ara i probablement no serà la que estirà d'aquí fa 10 anys, però jo crec que hi ha hagut un recorregut polític de Manuel Valls en l'últim període, que, escolti, salts en pots fer uns quants, però escolti, al final crec que, jo penso que és un valor polític a tenir en compte, a nivell personal el respecto, i a més com a responsable que va ser en el seu moment, doncs, de polítiques de seguretat, m'ajuda, en l'Ajuntament de Barcelona he tingut ocasió de parlar amb ell, ell està, forma part de la comissió de presidència, que jo mateix presideixo, i hi ha un grau de sintonia, per exemple, aquesta última comissió de presidència de fa 2 dies va haver-hi un parell o 3 de mocions que vam coincidir que les podem votar ara. Aquests moments, per plantejar-se un salt d'en Manuel Valls a la política catalana i representant l'espai del catalanisme progressista i moderat. És que segur que tampoc el veu ell.
Vostè es veu com... Vostè és un home d'estat. I el senyor Valls també. Això els uneixen.
Oh, i tant.
Com homes d'estat.
Sí, llavors... hi ha uns quants més, també.
Però dic perquè...
Sí, no, escolti, podem... A veure... Estem en aquests moments en el moment de fer una alternativa política. El que no podem fer és una Macedònia amb ingredients de tot tipus. Jo estic dient, escolteu, evidentment, hi ha un buit, però aquest buit ha de tenir també les seves fronteres i el seu sentit.
La paraula que defineix el buit que vostè està explicant és catalanisme. El que es pregunten molts electors és si aquest catalanisme renuncia explícitament a l'independentisme o tornarà a portar a la deriva. Ho dic perquè Poblet, per exemple, hi ha molta gent que no hi renuncia.
Bueno, jo dic una cosa, mira, i això els he dit també, doncs, amb alguns d'aquests que tenen aquest projecte, que és un projecte molt interessant, es diu Poblet, que es diu, és el país...
El país de demà.
Jo alguna vegada els he dit, mira, en aquest projecte evidentment tu no faràs renunciar, perquè em sembla que seria absolutament indecent de dir, escolti, mira, vostè, doncs ho sento, però mira, vostè ja no és independentista. Bé, escolti, deixi'm que jo digui si sóc o no sóc. Jo crec que hem d'anar a un projecte en el que pot haver-hi independentistes, pot haver-hi no independentistes, però en el projecte el que no pot haver-hi, això ho he dit així, ja ho he dit, no hi pot haver-hi, és independència. És a dir, no podem anar a un programa electoral que surti la paraula independència, perquè això és un autèntic disbarat, ja s'ha demostrat. Ja s'ha mostrat on es pot arribar. Ara, que hi hagi independentistes o el personal que puguin afegir-se en aquest projecte, que plantegin la independència com un projecte estratègic amb unes condicions determinades, a mi, ara, hi ha un programa en el que el posi al frontispici o com un tema fonamental, doncs no tan sols d'independència, sinó alguns aspectes lligats amb el tema de independència, com aquest suposat dret a autodeterminació. Jo crec que hem de ser realistes i hem de ser, sobretot, responsables, que el que ha estat el problema que ha passat en una gran part de la classe política catalana, que és la irresponsabilitat en la que s'ha actuat en els últims períodes. Per tant, en aquest projecte del futur, jo crec que pot haver independentistes, repeteixo, el que no pot haver és independència.
i referèndum? La paraula referèndum?
Bé, aquest és un tema que també juguem molt amb les paraules i que això doncs, també s'ha d'objecte, inclús hi ha hagut manifestacions, inclús del mateix president del govern espanyol. A veure, que al final de tot aquest tema hi hagi un acord que s'hagi de poder votar, no em semblaria malament, però s'ha de poder votar un acord. És a dir, si nosaltres en el diàleg que hem de tenir amb el conjunt de l'estat espanyol respecte a un finançament més just, a un autogovern de qualitat, amb una satisfacció dels dèficits d'infraestructures que Catalunya té, a un blindatge de, amb un blindatge competencial, doncs si aquest acord, que en definitiva és doncs, una mena de carta de les necessitats del país en els propers 10 anys, això doncs, es considera que per donar-li més cos ho hem de sotmetre a votació, encantat de la vida, encantat de la vida, i penso que ningú s'hi negaria.
Molt bé, ens queda res, 2 minutets per acabar el programa d'aquest dissabte. Hi ha moltes preguntes, sí, crec,
però
sobre la taula,
molt, molt llargues, a més.
Però molt llargues i suposo resposta. Que interessants. Escolti, però jo no vull acabar el programa sense preguntar-li, diu que els nivells de seguretat a la ciutat de Barcelona han millorat, però cada cap de setmana o cada 2 per 3 tenim incidents al metro de Barcelona, senyor Batlle, que si agressions, que si robatoris... Vostès no poden fer res per acabar amb aquesta inseguretat aquí al metro de Barcelona.
Que poden fer. I per tant s'està fent. Aquí hi ha una divisió de transport del cos.
Però alguna cosa no funciona bé,
treballa...
senyor
Valle. Sí,
evidentment... Perquè és reiteratiu, cada 2 per 3 passa.
Sí, però, sí, però doncs, evidentment aquí hi ha la divisió de transport del cos de Mossos d'Esquadra, que treballa a nivell d'intervenció i a nivell d'investigació, a la mida del possible la Guàrdia Urbana també ho fa, perquè la seguretat en el transport públic sí que és un tema en el qual ens hi apliquem, també ho fa la seguretat privada, i està clar, aquí hi ha comportaments incívics en el cap de setmana, és un tema que ens preocupa, que és l'oci nocturn en cap de setmana a Barcelona, que és la problemàtica de l'oci nocturn que passa a grans ciutats. Estem parlant de Barcelona, però podríem parlar de ciutats de la perifèria metropolitana de Barcelona, no assenyalarem el dit, però incidents en les estacions de Renfe se'n produeixen. I escolti, si vostè ve als diaris de Madrid, doncs què passa els caps de setmana?
N'hi ha per tot.
Al metro i a les rodalies, n'hi ha per tot. És un tema que ens hi hem d'aplicar, perquè penso que a més és un tema de seguretat, però sobretot és un tema d'educació, de civisme i de convivència.
Molt bé, Albert Batlle, regidor, tenent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, l'havia rebaixat amb el que...
Bueno,
amb el bé que li ser
regidor...
L'important que ser tenent d'alcalde de Seguretat, no,
Ser regidor és un honor,
I tenent d'alcalde encara molt bé. Escolti, moltíssimes gràcies per estar aquest dissabte amb nosaltres, enhorabona i moltíssima sort,
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies també a l'Ivan Guera, a Jesús Cañizares, Juan Carlos Valero, Àlex Salmon, tornem com sempre el dissabte que ve al Converses Cadena Cope Catalunya i Andorra des del restaurant de Neurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda, bon cap de setmana, bon carnaval i molta prudència a la carretera i on sigui, Que vagi bé, adéu-siau.
Adéu.
Bona tarda.
Moltes gràcies. Adéu.